Com conciliar vida laboral i familiar? Com podem desenvolupar-nos professionalment sense abandonar les nostres obligacions familiars i el nostre dret a l'oci i a la realització personal? Sens dubte, aquesta és una pregunta que ens fem tots i sobretot totes, però no acabem de trobar la resposta. Les administracions han impulsat plans per mirar d'aconseguir la conciliació, un objectiu que necessita la implicació de tothom, dirigents polítics, empresaris i tota la societat. Irma Ronyoni és la regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l'Ajuntament de Barcelona. Benvinguda a Ràdio 5.
Hola, bon dia, gràcies.
La primera pregunta que li vull fer, vostè concilia?
Ai, bona pregunta, bona pregunta. Aquesta és difícil de respondre. La veritat és que ho intento i ho tinc molt gravat i aconsegueixo conciliar un dia a la setmana, ho intento bastant i intento mantenir-ho almenys 3 dimarts a la setmana. I intento també conciliar, si és possible, el cap de setmana al màxim possible, diguem, dins del que el temps em pertany. És molt difícil conciliar tal com tenim organitzat el ritme de la ciutat.
Li costa molt, però com ho aconsegueix?
Doncs mira, és a base de posar-se una disciplina molt, molt forta, molt potent, no només en mi mateixa, sinó també en el meu entorn. És també estar directament connectat amb la capacitat de poder expressar lliurement que la paraula que estàs fent servir és conciliar. És a dir, no és perquè sí que potser no estàs presencialment a un lloc en aquell moment concret, sinó que precisament una de les maneres de fer ajudar-nos entre tots a conciliar tots plegats una mica més és precisament dir, escolta, estic conciliant, per tant, permetem que aquesta trucada te la faci demà al matí si no és urgent. Això requereix disciplina, requereix també, evidentment, contenir-te de la pressió, doncs en el nostre cas, no? Doncs tenir moltes pressions d'agenda, per exemple, doncs en aquest cas intentar que tot el meu equip també pugui resistir aquestes pressions, aquestes 2 hores a la setmana, per poder, doncs en aquest cas, estar amb 2 nenes, no?
Això està molt bé, però a nivell general, què fa l'Ajuntament de Barcelona, per mirar de conciliar la feina amb la vida personal i familiar? Hi ha polítiques en aquest sentit per als seus treballadors?
Exacte. Nosaltres dins de l'Ajuntament de Barcelona sí que tenim polítiques i la veritat és que la conciliació a nivell intern és un dels fets que vam fer una enquesta i realment la gent està força satisfeta en quant a les possibilitats que té de jugar i per conciliar, en quant a permisos, en quant a possibilitats de flexibilització horària, que és important per poder acompanyar o les persones a les que cuidem, o els nens, o un metge, etc. Tot això et permet una flexibilitat horària. La flexibilitat és una de les paraules claus per la conciliació i, per tant, en aquest sentit, diguem, a nivell intern, tot i que encara ens queda camí que pot anar des de la cosa més detallada, com per exemple com fem els tràmits per fer possible aquesta conciliació, que encara ho estem acabant de polir perquè hem detectat encara algunes disfuncions, però sí que és veritat que tant l'Ajuntament, pel que fa a nivell extern, és a dir, atenció al ciutadà, té un horari flexible, amb uns dies flexibles, etc, perquè tothom pugui anar-hi i gaudir en funció dels seus propis calendaris, com pel que fa a nivell intern dels treballadors. Ara bé, això no vol dir que com a societat, evidentment, haguem aconseguit la conciliació. Tots, estiguem on estiguem, treballem on treballem, ens queixem de que realment no estem d'acord amb el ritme que portem de vida. No sé què passa, que el ritme és accelerat, tothom estigui fent el que estigui fent, treballant en l'àmbit privat, en el públic, cuidant persones, és a dir, alguna cosa hi ha que no encaixa i per això hem endegat polítiques generals per sensibilitzar a tota la societat i per mica en mica engegar mesures que ens permetin canviar aquest ritme.
Està clar, senyora Ronyoni, que tenim un problema de conciliació i que no acabem de trobar ben bé la solució, però és una solució que en tot cas ha de ser general, no? Perquè ha d'implicar tothom, els ciutadans, els dirigents, les empreses. Vostè deia la paraula clau és flexibilitat. Hem de flexibilitzar els horaris, fins i tot els horaris de la televisió tampoc acaben d'ajudar, no? Són només alguns exemples de coses que haurien de canviar una mica per poder aconseguir aquest objectiu de la conciliació.
O sigui, nosaltres, per una banda, el que veiem és que realment, com bé deies, el que es necessita és que ens posem tots d'acord. Per això estem fomentant diverses iniciatives que han nascut d'acord amb el temps. Per una banda, una que va més en la línia de una entitat que es diu AROE, que va més en la línia de racionalització dels horaris laborals. I, per una altra banda, una altra línia amb una entitat que es diu Ara és l'Hora, que estem intentant organitzar entre tots plegats, units junts, i totes les administracions a la una, vull dir, tant l'Ajuntament de Barcelona com la Diputació de Barcelona com la Generalitat Generalitat de Catalunya, estem intentant treballar conjuntament, tant des de presidència o vicepresidència en el cas de la Generalitat, com des de diferents àrees de l'Ajuntament, ja no només des de la nostra pròpia regidoria, sinó també en presidència. Estem intentant coordinar-nos tots i participació per aconseguir un acord social nou. Nosaltres des de la regidoria estem treballant sobre el pacte del temps, un pacte que segurament farem explícit aquest any, i en aquí el que volem dir és això, és a dir, proposem mesures pràctiques que puguem fer cadascú, petites, però mesures pràctiques a base de coses petites, de petits canvis, podem fer grans canvis. Per exemple, una cosa tan senzilla com acostumar-nos tots a no fer les reunions a les 19 hores, sinó a les 18 hores, ens pot canviar moltíssim a tots la percepció del ritme de vida, perquè ens pot fer estar a casa a les 19 hores. Només aquest canvi, per exemple, ja seria impressionant. Són petites coses, tot el que són sopars, per exemple, intentar canviar-ho pels dinars de feina, i d'aquesta manera els sopars tothom pot estar amb les seves famílies, no sé que siguin, evidentment, imprescindibles, perquè no hi hagi altres possibilitats. Els dinars, per exemple, els que no són de treball, que no requereixen tipus reunió, doncs els que són més de tràmit, doncs reduir el temps per aprofitar el temps. Clar, tot això ha d'anar junt al que dèiem, amb la flexibilitat, vol dir que hem d'acabar abans. I després, ja pel que fa al que comentaves de la televisió, és fonamental. Per nosaltres els mitjans de comunicació són bàsics dins de tota aquesta estratègia, perquè també hem de poder... És que el que no pot ser és que tinguem programes de prime time a altes hores de la nit o de la matinada, quan la gent hauria ja d'estar tenint un somni reparador per l'endemà aixecar-se d'hora i produir, incrementar la productivitat. És a dir, el que hem de tenir clar és que si fem un horari racional i, a més, un horari que ens permeti estar amb l'entorn de família, que també vol dir treball, com diuen a França. És a dir, ara tenim dos tipus de treball, tothom. Ara hem de treballar tots els membres de la unitat familiar, els adults, i llavors, per altra banda, el que hem de fer és trobar un temps per treballar dins de la família, és a dir, tenir cura de les persones grans, anar als metges, seguiments, tenim moltes persones grans, cada vegada més allargats, més malalts crònics, i després, per una altra banda, gaudir de l'educació dels fills. No només quan són petits, que és un gaudi diferent del que són adolescents, però després els adolescents hem d'estar amb ells, hem de poder gestionar emocionalment, ensenyar-los a gestionar les emocions del moment, dels canvis d'etapa, hem de poder fer els deures amb ells, estudiar. Els nens, està comprovadíssim que disminuïm el fracàs escolar en un gairebé en un 30% i escaig, en un 33%, només que fem pares i mares un àpat al dia amb ells. Si compartim un àpat al dia amb ells, sigui esmorzar, dinar o sopar, disminuïm un 33% del fracàs escolar. Imaginem-nos de què estem parlant. És a dir, no són coses, però és que aquí sopant tard, disfrutem... No, és que és molt seriós tot això. Té unes repercussions directes sobre moltes coses. Si tenim tothom un somni reparador i dormim un mínim de 5, cadascú, això, entre 5-7 hores, però nosaltres els espanyols estem dormint una hora menys que la mitja europea. I l'endemà no rendim igual que si hem tingut un somni reparador. Cadascú que necessiti una altra persona després aprofitarà l'altre temps per llegir o escoltar música, i això incrementa la felicitat d'aquella persona. Si aquella persona és més feliç, vol dir que després estarà molt millor a les feines i, per tant, rendirà més, acceptarà millor tot el seu entorn de treball d'equip, disfrutarà treballant amb equip, els nens disfrutaran a l'escola si han dormit prou hores. És a dir, és molt diferent tot, és que canvia moltíssim les coses, i després també necessitem temps per cuidar-nos tothom. El que no pot ser és que anem a un ritme exacerbat que ens aboca a arribar a les nits amb un ritme que portem encara del cervell, que no hem pogut desconnectar, i l'endemà seguir. Tot això fa que la productivitat del país també disminueix. No es tracta d'estar moltes hores a la feina, es tracta d'estar les hores que toquen i ben fetes, i si es poden fer coses per teletreball o fer coses, doncs, treballar per objectius, no tant presencialment com hi ha moltes empreses que fan, doncs endavant, podem fer-ho.
I en tot aquest tema de la conciliació, senyora Ronyoni, les que surten pitjor mal parades són les dones, perquè l'emancipació, la sortida del món laboral no ens ha eximit, o no del tot, de les obligacions familiars i a la llar. És una forma més de discriminació.
Clar, és que les dones tenim el que en diem la doble presència, és a dir, les dones hem sigut les que hem tingut aquest cop més fort de la doble presència, és a dir, la presència a la llar familiar i la presència al treball. està molt bé que treballem els pares, mares, diguem, els dos membres de la unitat familiar adults que suporten aquella unitat familiar, això és perfecte i ho necessitem, perquè tal com està organitzada la societat, ara en aquest moment econòmicament es necessita i és així, i és perfecte, i en aquest sentit doncs ens anem incorporant. Una altra cosa és tot el tema que ara estem estudiant, de si realment les dones tenim el reconeixement social, polític, econòmic, de càrrecs, etc., dins del que són les feines, això és un altre tema, però sí que és veritat que a més tenim la presència familiar. És cert que molts homes i cada vegada més s'estan involucrant molt més en el que en diem la línia de la corresponsabilitat, és a dir, hi ha molts homes que ja duen a terme tasques de la llar, etc., però encara no hem assolit la igualtat real en aquest sentit. Per tant, és molt important treballar la corresponsabilitat dels dos membres també pel que fa a la llar. I les decisions de la llar, la cura de les persones grans, la cura de tot el que és el món dels infants i adolescents, etc. Cada vegada més es nota, i és veritat, que els pares, homes, disfruten molt amb els fills i, per tant, doncs, es van involucrant en la seva educació. Però tot això és important que ho fem, però tant els homes com les dones necessitem una cosa, temps. Necessitem temps per poder fer tot això.
Les dones dediquem més temps, més hores a les tasques de la llar i l'atenció dels fills i dels familiars dependents. Les excedències per aquesta raó són cosa de dones. Les reunions d'escola estan plenes de mares, pocs pares, i les dones, clar, ens queden menys temps per dedicar a nosaltres. Són alguns exemples de coses que s'han de canviar. Vostè parlava de que necessitem homes corresponsables, no? Homes que siguin més responsables, que hi hagi un canvi de mentalitat, però també no només una qüestió d'educació i de cultura, sinó també d'ajudes des de la política, no? No sé si una mena de pacte nacional per canviar tot això seria necessari.
Sí, sí, exacte. O sigui, el que estem treballant és en diferents nivells. Estem treballant des de les coses més pràctiques, més senzilles, de la persona que ens envolta tots nosaltres com a persones del dia a dia, fins al més abstracte i més ampli i més global, que és la idea que tenim d'anar creant aquestes comissions interdepartamentals, de poder generar foros de discussió des de totes les responsabilitats polítiques i totes les àrees polítiques, sociopolítiques i econòmiques juntes. És a dir, per una banda, a nivell a una franja estrictament política, una altra franja política social i una altra franja estrictament social, o de moviment civil, diguem, tot entre ell també integrat. És a dir, tant compten les organitzacions no governamentals com les empreses, tant compten les grans empreses com les petites empreses, tant compten els polítics entre ells, perquè, clar, no podem abordar tota una reforma social d'aquesta tipologia sense parlar de bases econòmiques, de polítiques fiscals, de polítiques laborals, com molt bé deies, que afecten a tot això, excedències, permisos, etc. És a dir, tot això va junt, i a més, família, infància, usos del temps, és a dir, però tot això ha d'anar, és un tot que va junt. Per això el que ho estem treballant molt, tant a la Generalitat com nosaltres a l'Ajuntament, és des de la pròpia presidència, perquè agafa totes les àrees dels governs, i per tant les polítiques han d'anar encaminades des d'un punt de vista conjunt. No podem treballar la conciliació a fons, si no treballem, per exemple, a nivell d'Ajuntament de Barcelona, nosaltres estem a la quarta tinença alcaldia de qualitat de vida, però no podem fer-ho si no treballem, per dir alguna cosa, amb la segona tinença alcaldia d'Economia, Empresa i Ocupació. Per tant, és una reforma que hem de fer i que podem tendir a reformar les lleis perquè això sigui possible, per fer-ho real, però ho hem d'abordar des d'un punt de vista de tots els departaments i totes les seccions polítiques. I, per tant, això és una tasca que també estem fent com a línies polítiques les tres administracions.
L'Ajuntament de Barcelona atorga el premi a les empreses que concilien, el Premi Barcelona. Fa només uns dies s'entregava la segona edició d'aquest guardó. Què fan les empreses mereixedores d'aquest premi?
Sí, les empreses bàsicament el que fan és treballar molt la flexibilitat horària, el teletreball o la reestructuració horària. Aleshores, per exemple, una de les empreses guanyadores, el que havia vist és que realment no tenia sentit perquè no produïen quasi vendes, per exemple, els dissabtes al dematí. I aleshores ells es van qüestionar, bé, si no tenim vendes el dissabte al dematí, és necessari que tinguem a la gent treballant el dissabte al matí o som valents i fem una opció d'ampliar horaris un altre dia, etc., o quan tinguem, o a les hores punta on tenim més clients, etc. És a dir, han reestructurat lleugerament els horaris per poder fer això possible. Per exemple, aquesta és una opció imaginativa.
Iniciatives interessants per aconseguir la conciliació, un tema que dona per molt, segur que tindrem ocasió de tornar a parlar d'aquest tema. Senyora Irma Ronyoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos a Ràdio 5.
Moltes gràcies a vosaltres.